van fer història. Ara fa 1000 anys, a l'altra banda dels Pirineus, hi havia un país anomenat Occitània. S'estenia des de la Vall d'Aran fins gairebé la meitat sud de tota la França actual. A l'edat mitjana, era una nació amb una cultura refinada i brillant. La seva llengua, l'occità, es va convertir en una llengua reconeguda arreu d'Europa gràcies a les poesies dels seus trobadors. Avui dia, el territori occità no té cap reconeixement polític, però la seva llengua i la seva cultura es mantenen ben vives. Una bona mostra n'és l'aranès, la llengua de la Vall d'Aran, que és una variant de l'occità. A Catalunya, l'aranès també és llengua oficial i com a tal es reconeix, es promou i es protegeix.
Doncs bé, va ser a Occitània on va néixer la nostra protagonista, un dels personatges més influents de la Catalunya medieval, a cavall de l'any 1000. Una dona que va ser comtessa de Barcelona i senyora feudal d'extenses terres. Una dona excepcional, no només perquè es va casar per amor, un fet força inusual en aquella època, sinó perquè va participar molt activament en la política del seu temps. De fet, va ser la inspiradora i la impulsora principal dels Usatges de Barcelona, un dels primers reculls de lleis del país. Una dona que va fer història. El seu nom, el Modis de la Marca.
Fa 1000 anys, en aquestes contrades nostres, la llei que ordenava la vida de la gent era encara la dels visigots. Aquest poble germànic havia conquerit la Gàlia i Hispània als antics romans feia segles i tenien uns costums prou igualitaris entre homes i dones. El Liber Iudiciorum assegurava a les dones la dècima part dels béns del seu marit i quan l'home moria, la vídua es quedava totes les possessions del difunt, fossin 10 cabres o tot un regne. Gràcies a aquesta llei, el paper de les dones cristianes va ser molt actiu perquè hi havia força igualtat de drets. Les dones nobles participaven públicament en tot tipus de transaccions, compraven i venien els seus béns i governaven pobles i ciutats que defensaven i administraven. Tant els homes com les dones se sentien part activa d'una empresa comuna, la construcció d'un regne.
Cap a l'any 1020, el comte occità Bernat I de la Marca i la comtessa Amèlia de Recés van tenir una filla. Li van posar el Modis, tot i que acabaria sent coneguda com el Modis de la Marca. Aquesta marca era un territori del Llemosí, una de les 7 regions que tenia Occitània, i actualment és al bell mig de França. El Modis va ser la segona filla dels comtes de la Marca. Tenia una germana gran que es deia Rangarda i anys després va néixer la petita, a qui van posar Llúcia.
El Modis era una de les noies més boniques d'aquells temps. Les representacions que ens han arribat de la comtessa no són gaire realistes, perquè ja sabeu que l'art romànic és força esquemàtic, però ens donen una lleugera idea de la seva bellesa. En aquell temps, les famílies nobles casaven els fills no pas per amor, sinó amb qui més convenia per fer créixer els seus dominis i el seu poder polític. Per això, quan van ser majors d'edat, van casar Rangarda amb el comte de Carcassona i Llúcia amb el comte de Pallars, que eren homes ben situats.
Pare, jo també m'hauré de casar amb qui vos em digueu.
Sí, filla meva, sí. I la mare i jo t'hem triat un marit. Et casaràs amb Hug de Lusignan.
Però com pot ser? No ho entenc, si no pareu de lluitar amb el seu pare.
Precisament, el vostre matrimoni serà la manera d'aconseguir la pau entre nosaltres. Creu-me, aquest casament serà bo per a tots.
Com digueu, pare.
Dit i fet. L'any 1038 van casar el Modis amb Hug de Lusignan, també anomenat Hug el Pietós. Amb ell, el Modis va tenir el seu primer fill, a qui també van posar Hug, que seria el futur comte de la Marca. Però el matrimoni no va acabar bé. Ell es va cansar d'ella i la va repudiar. O sigui, que la va rebutjar legalment, vaja. En aquella època no existien els divorcis, però sí que es podia demanar al papa de Roma que anul·lés el matrimoni, si hi havia algun motiu de pes. El motiu que va donar Hug va ser la consanguinitat. És a dir, que ell i l'Almodis eren parents perquè compartien sang en algun punt dels seus llinatges. Com que aleshores pràcticament tota la noblesa europea havia estat lligada per matrimonis creuats, això era ben possible. I l'Església, sempre que hi hagués uns quants diners pel mig, no posava gaires dificultats a l'hora de concedir l'anul·lació.
2 anys més tard, Almodis es va casar per segona vegada. Aquest cop va ser amb el comte Pons III de Tolosa. L'enllaç va durar 10 anys i li va donar 3 fills i una filla. Vivien a Narbona, una altra ciutat occitana força important, que actualment és al sud-est de França. Aquella ciutat era lloc de pas per a prínceps, comtes i cavallers que anaven cap a les croades. En aquella època, els europeus van organitzar aquestes expedicions militars per conquerir la ciutat santa de Jerusalem i la resta de Terra Santa, a l'altra punta del Mediterrani. Volien arrabassar aquelles terres als musulmans per tornar-les a situar sota l'autoritat cristiana, a qualsevol preu, i eren molts els guerrers que s'hi apuntaven. La casa de Pons i Almodis tenia sempre les portes obertes per als cavallers que, de camí, s'hi volguessin aturar a reposar. Corria l'any 1053 quan...
Déu vos guard! Aquesta és la casa del comte de Tolosa?
Déu vos guard! Així és. Jo sóc Pons, el senyor de la casa. Què voleu?
Podríem fer nit a casa vostra. Anem de pelegrinatge cap a Roma.
I tant. Casa meva sempre és oberta per als cavallers cristians. I vos sou?
Ramon Berenguer, comte de Barcelona.
Oh, el net de la comtessa Ermessenda de Carcassona.
No em parleu de l'àvia, sisplau. Encara vol governar i no hi ha manera que em deixi fer la meva d'una vegada. No entenc que el comte ara sóc jo.
Les dones són molt poderoses, amic meu. Us presento la meva. Ella és...
Oh, un àngel.
Em fareu posar vermella, senyor. Sóc el Modis de la marca.
En aquell moment, i de manera fulminant, Ramon Berenguer es va enamorar perdudament del Modis. Malgrat que ella només li va oferir gestos de cortesia ben educada, ell va caure rendit als seus encants. L'extraordinària bellesa del Modis l'havia seduït. Cos esvelt, rostre perfilat, mirada captivadora i cabellera ondulada. Un encant singular que acompanyava una forta personalitat i també una ment brillant, amb una cultura molt refinada. Tant li feia al comte de Barcelona si aquella dama encantadora era casada, soltera o vídua. Li era ben bé igual. En aquell instant es va jurar que un dia aquella dona seria seva.
Durant tot el viatge fins a Roma, Ramon Berenguer no es podia treure el Modis del cap. Va demanar tota la informació que va poder del passat de la dama, que aleshores ja superava la trentena. I, de tornada a Barcelona, el comte va voler fer estada a la mateixa casa per confirmar si el seu amor era correspost. Ramon Berenguer tenia esperances. Les relacions anteriors del Modis no el preocupaven, però aconseguir que es casés amb ell no era una tasca fàcil. Ella estava casada, però és que ell també. A Barcelona l'esperava Blanca de Narbona, la seva segona esposa, i també el fill que havia tingut amb la seva primera dona, l'hereu Pere Ramon.
En la segona trobada, Ramon va declarar el seu amor a Almodis, amb el cor en un puny. I ella li va dir que sí, que també l'estimava. El comte de Barcelona li va proposar un pla.
Almodis, ara el nostre amor sembla impossible, però... Creus que podries aconseguir sortir d'amagat del palau?
Em penso que sí. Ho puc intentar.
Doncs jo demanaré ajuda a la comunitat jueva de Barcelona. Faré que convencin els seus confrares de Narbona perquè et duguin a casa meva sana i estàlvia.
I de la Blanca, la teva dona, què en faràs?
Bah, només fa un any que ens vam casar. Faré el mateix que el teu primer marit va fer amb tu. Anul·laré el matrimoni per raons de consanguinitat.
Va, fem-ho.
Però hi havia un altre problema. El comte de Tolosa, el marit del Modis, va sospitar alguna cosa. Per si de cas, va decidir tancar-la perquè no pogués marxar. Tot i així, amb l'ajuda d'alguns familiars, es va poder escapar i viatjar fins a Barcelona. Podríem dir que el Modis i Ramon van fingir un segrest. Semblava que Ramon Berenguer l'havia raptat i se l'havia endut a Barcelona.
L'assumpte va generar un bon escàndol. En primer lloc, Blanca, l'esposa repudiada de Ramon, va adreçar-se de seguida al papa de Roma. Li va demanar que excomuniqués els dos amants, és a dir, que els fes fora de l'església, cosa que en aquell temps era un problema molt gros. Però no us penseu que la Blanca ho va fer per amor ni per gelosia, sinó per interès. No volia renunciar, de cap manera, a la posició de comtessa de Barcelona. Paral·lelament, el comte Pons de Tolosa va repudiar el Modis per abandonament de la llar i per infidelitat. Sembla ser que feia poc ella havia donat a llum dos bessons que, segons les males llengües, eren idèntics a Ramon Berenguer.
Davant d'aquesta situació, els amants van veure clar que, per governar tranquils els seus dominis, havien de donar una capa d'honor a la seva unió. Per això es van casar l'any 1056 i després van batejar els bessons. I sabeu quins noms els van posar? A un li van dir Ramon Berenguer i a l'altre Berenguer Ramon. Com a regal de noces, el Modis va rebre importants extensions de terres que la van convertir en una poderosa senyora feudal, a més de ser l'esposa del comte.
A l'àvia de Ramon Berenguer, la poderosa Ermessenda de Carcassona, aquesta unió tampoc li va fer gens de gràcia. Ermessenda tenia ja més de 80 anys, però encara manava força. I es va posar feta una fera quan el seu net va oferir a la nova esposa els mateixos dominis que ella defensava amb dents i ungles des de feia 35 anys. Però Ermessenda va veure de seguida que havia perdut gran part del poder, ja que el seu cercle de nobles de confiança havien anat morint de vells. Així que va preferir fer les paus amb el net i retirar-se de l'escena política a canvi d'un bon pessic de diners. Va vendre tots els seus drets per 1.000 unces d'or i es va retirar al castell de Sant Quirze de Besora.
Per fi el Modis, per fi podem governar tranquils.
Sí, ja no haurem de demanar permís a la teva àvia.
Em molestava tenir-la al govern, però he d'admetre que feia bé la seva feina.
Estigues tranquil. Si sóc comtessa no és pas només per lluir el títol. I continua havent una dona al capdavant del comtat, però al teu costat, i et prometo que de feina en vull fer molta.
Ah, plegats farem grans coses, el Modis.
Des d'aquell moment, el Modis es va convertir en una peça fonamental en el govern dels comtats catalans. El món estava canviant molt de pressa i el Modis tenia una gran capacitat per interpretar aquell nou ordre. Era una negociadora molt hàbil i va aconseguir que tots els senyors feudals es posessin del costat del seu home. També va establir bones relacions amb diferents reis musulmans de la península, especialment amb els regnes de Taifes de Tortosa, Dènia i les Balears. Fins i tot va dirigir les delegacions diplomàtiques catalanes que van incorporar el territori de Carcassona al casal de Barcelona.
Però l'aportació més destacada del Modis, que era una dona molt sàvia i a qui les lleis li interessaven molt, va ser la negociació, l'escriptura i la implementació dels usatges de Barcelona. Els usatges van ser la nova llei de l'estat feudal català i van servir per pacificar el país en una època molt violenta, en què els nobles solien arreglar les seves disputes a garrotades. Aquest nou recull de lleis reemplaçava els vells textos que venien dels antics romans i dels visigots i donaven resposta a la realitat dels nous temps. Va ser una iniciativa pionera a Europa i va ajudar a fer que s'establís un equilibri entre el poder del comte de Barcelona i el de la resta de nobles, incloent-hi els bisbes de l'Església a la nova societat feudal que tot just naixia.
Però al final d'aquesta història realment podria ser d'un conte medieval o d'una òpera dramàtica. Tot i que el Modis i el primer fill del seu marit, l'hereu Pere Ramon, havien tingut molt bona relació, al capdavall la cosa es va torçar. Resulta que el Modis volia que el tron del casal de Barcelona fos per als seus fills bessons i no pas per al primogènit que el comte havia tingut amb la seva primera esposa. Així que va fer maniobres polítiques per intentar que el seu fillastre fos desheretat. Evidentment, Pere Ramon no hi estava gens d'acord. Va discutir amb ella de manera violenta i es va encendre tant que al final la va assassinar amb les seves pròpies mans. Quan va morir, el Modis tenia 51 anys.
Pere Ramon va ser jutjat per la Cort Pontifícia, el Tribunal del Papa, que el va excomunicar pel seu crim. El seu pare el va desheretar i el va desterrar fins a la mort. Ja veieu que, de la manera més tràgica, inesperada i truculenta, el Modis havia aconseguit precisament allò que volia, tot i que ella no ho va arribar a veure. Que els seus fills es convertissin en els hereus de les possessions del seu pare. Així va acabar la vida d'una de les dones més importants de la Catalunya medieval. Una comtessa que va fer història.